aquí a Europa, no havia acabat de funcionar en els últims equips on havia estat. Tot i així, no és una cosa que jo m'esperés que acabés a l'Aràbia Saudita.
I un últim apunt de fitxatges, Oriol. Luis Díaz, pretès pel Barça, doncs mira, se'n va a Munic.
Sí, ja és a Munic. De fet, ha arribat avui per tancar el seu fitxatge pel Bayern. Pagaran als bavaresos uns 75 milions d'euros i l'extrem colombià serà jugador del Bayern fins al 2029.
Gràcies, Oriol. No us acomiado encara perquè a partir de les 8 ara farem l'actualització informativa i després parlarem d'un invent de la Federació Espanyola. Volen posar un bar a la primera ref i també la Lliga F. Ens ho explicarà el Joan Fàbregas a veure com acaba aquest invent. Abans, però, ens actualitzem. Sergi Molero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
T'he vist aquí molt atent a les impressions del Miguel, de la Mireia, també a la informació de l'Oriol. Et pregunto per un futbolista que sé que t'agradava molt a la seva època al Mònaco, que era de Thomas Lemar. 72 milions va pagar l'Atlètic de Madrid. Creus que si arriba a Girona, Thomas Lemar alerta que la pot fer grossa?
Jo crec que sí, perquè la seva evolució últimament ha estat la d'una millora que no ha estat percebuda per la resta d'equips.
Ha estat molt cap endins, diguem-ne.
Saps que a mi m'agraden molt els esportistes que van millorant d'una manera en silenci, que després esclaten i ens donen doncs, grans tardes o nits de futbol.
Molt bé, doncs el mes de juny recuperarem aquest àudio i veurem si el Sergi Molero tenia raó. Per on passa l'actualitat informativa a aquesta hora?
Doncs mira, primer de tot actualitzarem una informació d'última hora perquè els bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi de vegetació forestal. És en concret al municipi de Fulleda, a la comarca de les Garrigues, i estan treballant 9 mitjans aeris, hi ha un centenar d'efectius en total, i el que diuen els bombers és que estan prioritzant les tasques d'extinció al flanc dret del foc i també a la cua per evitar que s'obrin. Treballen per contenir el cap a una zona de conreus i la zona de l'incendi està allunyada de nuclis urbans. Ara bé, també ens expliquen que bufa vent de ponent. Per tant, estan treballant de manera intensa perquè el foc no vagi a més, de manera que el que farem serà connectar amb els nostres companys de Catalunya Ràdio Lleida per saber quina és l'última hora d'aquest incendi. D'altra banda, també us explicarem que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, està a un pas d'anar a judici per un delicte de revelació de secrets després que el Tribunal Suprem ha confirmat el seu processament. L'acusen d'haver filtrat un correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. El PP ja ha demanat que dimiteixi i el govern espanyol li manté la confiança. També anirem al País Valencià perquè hi ha en marxa a Catarroja, la comarca de l'Horta Sud, una nova manifestació per demanar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seva actuació durant la Dana. L'han convocat més de 200 entitats socials i les associacions de víctimes avui, que fa 9 mesos dels aiguats que, recordem, van deixar més de 200 morts. Del món, destacarem que el primer ministre britànic Keir Starmer ha comunicat al seu govern aquesta tarda que el Regne Unit reconeixerà l'estat de Palestina al setembre si no és que Israel decreta un alto el foc a la zona. I d'altra banda, també us explicarem la polèmica que hi ha en marxa pel cartell de les festes de la Mercè de Barcelona.
Què ha passat?
Si pot veure una mena de retaule amb la Verge, amb la Mare de Déu, la Mercè, tot plegat en un to artístic, podríem dir també de circ, amb música, alegria, que és la pròpia d'una festa major. Doncs bé, l'arquebisbat de Barcelona ha criticat l'ús d'imatges religioses en aquest cartell perquè diuen un comunicat que són irreverents i ridiculitzen la Mare de Déu. El seu autor, que és Lluís Danés, ha defensat l'obra que s'inspira en teatres ambulants i per això diem que té aquest punt de circ, això que li dona també un aspecte molt i molt especial.
Doncs tot plegat, desenvolupat a partir de 2:00 amb el Sergi Molero al Catalunya Vespre. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Oriol Corral, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què poden recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora?
Doncs hem parlat de Ter Stegen després de la seva operació, que ha sortit tot bé, ens ha explicat el Arbu, ens ha explicat des de Corea que ha sortit bé l'operació, que estarà entre 4 i 5 mesos de baixa, que el Barça enviarà a la Lliga el comunicat, el certificat mèdic en els propers dies, màxim una setmana, hi ha pressa per les inscripcions. El Miguel Rico ha dit que creu que Joan García serà el porter titular i que Ter Stegen haurà de buscar un equip a l'hivern. La Mireia també hi està bastant d'acord. Creu que el Ter Stegen haurà de marxar a l'hivern si vol jugar al Mundial. També hem parlat de la nova equipació del Barça, la amb patrocini amb Kobe Bryant, sí, que substituirà l'esbuix de Nike, el logo del llegendari jugador de l'NBA, i també hem parlat una mica de l'Espanyol, del Girona, de la seva pretemporada, i hem actualitzat el Mercato.
Doncs tot plegat ho hem fet a la primera mitja hora, ara fem una petita, a la primera hora, ara fem una petita pausa, i tenim 25 minuts per repassar més actualitat esportiva. Començarem amb el baròmetre, convocarem el Joan Fàbregas perquè ens expliqui què és aquest invent de la Lliga F i de la primera ref. Volen instal·lar un bar, però em diu el Joan low cost, en aquestes competicions. Veurem com els hi surt l'invent als bons de la federació. Dos minuts de publicitat i ho descobrim.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna al Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Us he de donar una mala notícia. L'Amparo s'ha mort.
Qui?
Aquella dona us va educar. El mínim que podeu fer és acomiadar-la com es mereix.
L'Amparito volia ser enterrada al panteó familiar.
What the fuck? No enterrarem la minyona amb la família, punt.
I si la incapacitem?
És morta. L'Amparito era una més de la família.
L'Amparito estava baixa de collons!
El favor és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Recorda o oblida, de Marc Pujol i Henry O.
Quan acaronis l'aurora.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
A l'estiu, Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
El baròmetre.
8 i 8 minuts, Tot Costa, Catalunya Ràdio, fins a 2:15. Joan Fàbregas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Obrim el baròmetre perquè, escolta, avui m'has dit aquest matí. Tinc una proposta, hem de parlar d'una cosa que em sembla interessant. El titular, la primera federació, categoria, recordem, on hi participen el Sabadell, el Nàstic i l'Europa, tindrà un bar low cost i aquesta opció s'està estudiant també per exportar-la a la Lliga F. A veure, explica'ns
sí.
Això.
És un sistema que la FIFA els últims mesos ha anat provant en tornejos regionals, tornejos de juvenils, i que ara la federació doncs, vol instal·lar a la primera federació. La temporada passada el Nàstic ja ho volia que s'apliqués durant els play-offs, la federació no s'hi va posar de cara, i ara la competició domèstica doncs, tindrem a primera federació aquest bar low cost, que funciona d'una manera molt diferent al bar tradicional que estem acostumats, i que, per tant, té un funcionament diferent, un número de comerç diferent que ara comentarem. Per tant, no sé si acabarà de convèncer tots els participants, però com a mínim, doncs mira, tenen aquesta ajuda tecnològica els àrbitres que xiluïn en aquella categoria. D'entrada, és molt important, si el bar tradicional, el d'elit, té entre 16 i 32 càmeres, aquest tindrà entre 4 i 8, perquè es feu una idea.
Moltes menys, moltes menys.
moltes menys. Això també permet instal·lar-ho a terrenys de joc que siguin una mica més modestos, més humils. I clar, com funciona? Perquè la gent ho tingui molt clar. Cada equip té dos peticions, és a dir, l'entrenador pot entregar una targeta amb la sol·licitud al quart àrbitre, que aquest avisarà a l'àrbitre principal perquè revisi una jugada. Els supòsits de revisió són els mateixos: el gol, l'expulsió, un penal o una confusió d'identitat. En el cas de que sigui dintre de temps, és a dir, que el joc no s'hagi reprès, l'àrbitre anirà al monitor. Allà hi haurà un tècnic de repeticions que li subministrarà a l'àrbitre totes les càmeres que pugui veure per resoldre aquella acció. Pot ser que no totes siguin tan nítides i tan bones com les que estem acostumats, i un cop l'àrbitre doncs prengui la decisió definitiva, en el cas de que es mantingui ferm amb el que ha decidit el camp, doncs l'equip perd aquella revisió, i en el cas de que tingui, escolta, mira, aquest equip, aquesta sol·licitud té raó, crec que m'he equivocat, doncs aquell equip manté la petició de revisió. És a dir, si en té dos i l'equip en demana una revisió d'un penal i l'altre diu, tens raó, això és penal, doncs aquell equip manté les dues revisions. Per tant, veurem com ho accepten els equips, com s'adapten a aquest nou sistema, i que tingueu molt clar també que les avantatges són evidents, i és que és molt més econòmic, que passem de no tenir res a tenir aquesta possibilitat de revisió, però com a inconvenients, que hi haurà moltes jugades que no es podran resoldre, fora jocs mil·limètrics, la típica mà que no s'acaba de veure bé perquè la càmera, com que només hi ha 4 o 8, doncs no té el tir de càmera net com perquè l'àrbitre pugui resoldre correctament, doncs llavors són moltes incògnites encara que tindrem amb aquest VAR.
Tu, Joan, com a àrbitre, de cop al vot, un titular curt, t'agrada això? Creus que és una bona idea? O farà més nosa que servei?
Crec que permet errors grollers, com per exemple el partit del Nàstic, precisament de la promoció, en què van xiular un penal que clarament no era, aquella mà inexistent a la segona part de la pròrroga. Doncs aquest tipus de jugades sí que les pots resoldre, sí que pots, un error molt, molt clar, tirar-lo enrere, però quan els equips vegin que no tot es pot resoldre, que a vegades potser han utilitzat les dues peticions de revisió i la tercera doncs ja no la poden utilitzar en una jugada molt clara, hi haurà aquest punt també d'estratègia. I a mi el que em preocupa també és que es faci un ús antiesportiu. Mm-hmm. És a dir, que un entrenador vegi que va 2-0 i falten 5 minuts i té les dues peticions, que utilitzi una petició per guanyar temps, per recol·locar l'equip, per fer com una xerrada tècnica de 2-3 minuts. Per tant, veurem si els entrenadors són suficientment honestos com per no utilitzar aquesta eina en el seu propi benefici, sempre que no sigui per revisar una jugada.
Doncs veurem com afecta la picaresca en aquesta proposta. Joan Fàbregas, Baròmetre, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica aquesta proposta, que així de bones a primeres semblava una mica estrambòtica, l'hem entès una miqueta millor. Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Obro el tema aquí a la taula. Miguel, què et sembla? És una mica començar inassumant o, escolta, tu ets del tarannà de o ho fem bé o no ho fem?
Jo seria més d'aquesta pràctica. També entenc que la inversió per poder equilibrar les opcions tècniques entre, posem per cas, l'Europa i el Barça, que serien un primer ref i un primera divisió, són escandalosament llunyanes. En principi, tot el que ajude hauria d'estar a favor, però tal com ha evolucionat el Barça el VAR en totes les seves possibilitats, no sé què dir-te. Veurem com va. Jo no sóc massa de dir no per sistema, preferiria dir-ho d'aquí 3 mesos.
Veurem com va, però amb els números a les mans, de 32 càmeres a 8 o a 4, a mi em sembla una baixada bastant significativa. Mireia, la Lliga F també hi pot anar al darrere. Com ho veus?
Home, jo crec que millor això que no res, sinó que li preguntin a Jana Fernández ahir el seu gol contra el Madrid. Segur que en casos tan flagrants com l'acció aquella del gol de la Jana, si es poden resoldre, doncs millor 4 o 8 càmeres que no pas cap. Però una de les coses que també ha portat a pensar aquesta mesura és que potser, ho deia el Joan també, hi haurà una part d'estratègia, i potser una de les parts d'estratègia és tenir algú a la banqueta que en sàpiga prou d'arbitratge, tenir un Joan Fàbregas a la
home,
banqueta...
Home, que es postuli.
Per dir, doncs, potser val la pena fer servir això o potser no. És a dir, tots des de i més quan sents i vius els colors, quan des de la banqueta, si ho estàs mirant per qualsevol dispositiu, sempre tot et sembla molt més flagrant del que verdaderament és.
Jo tinc un dubte. Tindran un monitor a la banqueta veient el partit?
No
sé. Només això serà posteriori, o sigui...
No, home, suposo que sí, suposo que podràs tenir...
O sigui, ells poden presentar l'al·legació quan ja han vist una imatge o...
És només el que han vist a distància, no sé quants metres de distància, des de la posició de banqueta.
Això és bastant significatiu. Veurem com acaba aquesta mesura, que escolta...
Perquè a primera divisió, quan surten a protestar,
Jo
ho han vist 25 vegades a la banqueta.
Sí, tenen el monitor aquell petitó, és veritat.
Has d'endarrer l'acció.
Aquí a la primera ref no sé què passarà.
Per mi això ho donava per fet i és una cosa que probablement no hauria d'haver donat per fet. Tens raó.
Això et dic, hem de veure, ho han de provar i ja veurem què.
Veurem com es materialitza aquesta proposta, que, escolta, siguem optimistes i confiem que la federació doncs avanci una miqueta en igualar condicions a les categories i també a la lliga masculina i la femenina. Miguel Rico, Mireia Ruiz, gràcies per compartir aquesta tarda de dimarts amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve.
Sí, senyor.
Gràcies,
la setmana
Miguel.
Vinent.
Gràcies, Mireia. Un quart de nou, ens canviem de barret, ens posem el barret del ciclisme, perquè avui hem sabut molts detalls de com serà la sortida del Tour de França del 2026, que ja sabeu que serà a Barcelona, a la presentació d'aquest gran départ a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, de la capital catalana, i ha estat el nostre expert en ciclisme. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Aquest Tour de França que començarà a Barcelona amb una sortida entre dos monuments històrics de la ciutat, el recinte modernista de Sant Pau i Sagrada Família.
Sí, exacte. Ara parlarem al detall d'aquest acte que dius. Clar, hem de puntualitzar bé que la gent, quan pensi en el gran départ d'un Tour de França, estem parlant d'una setmana, pràcticament. Això ho hem anat explicant repetidament aquí a Catalunya Ràdio. La primera etapa del Tour de França serà en dissabte, una contrarrellotge per equips. La segona, diumenge, també serà per carreteres catalanes, entre Tarragona i Barcelona. La tercera sortirà des de Granollers i ja marxarà cap a l'estat francès i aquest recorregut encara està per fer-se públic. Tot això ho sabíem. Avui Barcelona ha anunciat com serà la presentació dels equips. Si la primera etapa del Tour 2026 serà en dissabte, doncs dijous ja hi haurà aquesta presentació dels equips. És això que et deia, que pràcticament durant tota una setmana hi ha moviment ciclista per Barcelona. I aquesta presentació dels equips, on pugen un per un a l'escenari, fan els parlaments, les fotografies, és el que avui han detallat. I es concentrarà a la zona propera a la Sagrada Família, amb un caire ciclista, però també arquitectònic, també modernista. L'epicentre serà en tres punts diferents. L'espai modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. És aquest recorregut d'uns 900 metres que per aquí circularan els diferents equips, acabaran el recorregut a la Sagrada Família, allà és on hi haurà la fotografia protocolària i també tots aquests parlaments.
Molt bé, doncs recorregut entre dos monuments de la ciutat.
Ho coneixes bé?
Sí, jo sóc d'aquell barri i quan era petit jugava molt per l'Avinguda Gaudí, ara he canviat el joc amb la pilota per fer cafès i cerveses, és una rambla molt maca.
Et puc explicar, a tall d'anècdota, que una de les persones, d'un dels grans responsables de portar el Tour de França a Barcelona, ens ha explicat fora de micròfon, no m'ha explicat, que a l'Avinguda Gaudí, quan ell era petit, també hi ha unes fonts al carrer, que és on ell, quan eren nens, anaven a beure aigua allà. Diu, a la part del darrere de la font és on anàvem a beure aigua.
Sí, és correcte.
Deu ser on tu ara et fots les cerveses, però és aquesta zona, eh?
Sí, no, realment és una rambla molt bonica de la ciutat de Barcelona, a prop del barri del Guinardó, que és el meu barri. Fem una bandera des d'aquí. Per tant...
Doncs això, l'enllaç entre el recinte de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família serà per l'Avinguda Gaudí, però per entendre's pel lateral, no pel centre, que és on aquí on hi ha aquestes fonts i aquestes faroles que ara explicàvem.
D'aquesta gran part, d'aquest inici del Tour de França del 26, ja està tot el peix venut o encara hi haurà alguna sorpresa per descobrir?
No, encara hem de conèixer molts detalls. El que passa que l'Ajuntament selecciona molt bé la informació que va esquitxant mica en mica. La contrarrellotge, per exemple, que sortirà del Fòrum i acabarà a la zona de Montjuïc, o la segona etapa que sortirà a Tarragona s'acabarà a Montjuïc, però a l'alt de Montjuïc, això se sap, però l'Ajuntament encara ha d'anar donant molts detalls de com seran tots aquests actes de pràcticament una setmana.
Doncs el Tour de França del 26, que segurament el correrà Pogacar, per no dir que segur, si no hi ha res estrany.
Veurem.
La prova que no corre Pogacar, hi ha dubtes, Isaac,
no,
el Tour de
jo...
França?
Jo crec que sí. Crec que si avui, a aquesta hora, li preguntes a Tadej Pogacar, et dirà, buf, ja en parlarem.
Estàs
esgotat mentalment. Jo crec que el Tour és el gran objectiu, sí, a més de les pressions per part de l'equip i patrocinadors. És a dir, no és un ciclista, no me l'imagino corrent fins als 35 anys al Tour de França cada any.
Molt bé, recordem que està a un Tour de França, no?, d'igualar el palmarès dels que en tenen més. La prova que no correrà Pogacar, s'ha anunciat avui, és la Vuelta.
Sí, aquesta tarda el seu equip ho ha fet oficial, de fet... Aquí a Catalunya Ràdio no ho havíem afirmat categòricament, però pels indicis que teníem...
Tu ja ho deies, fa dies que ho deixaves anar, Isaac.
Sí, algunes informacions fora de micròfon, insinuacions també, detalls. Jo estava convençut que no disputaria la Vuelta finalment. Formava part del seu calendari d'inici de temporada. La concentració de pretemporada ens van assegurar que disputaria la Vuelta, però han anat canviant les coses amb el pas dels mesos i avui s'ha confirmat. Tadej Pogacar no disputarà la Vuelta. Recordem que la Vuelta passarà per terres catalanes amb una crono a Figueres, amb una sortida d'etapa a Olot, un final a Andorra, l'endemà també creuant cap a la Seu d'Urgell. En fi, no hi serà Pogacar. El seu equip, el cap de fila, serà Joao Almeida i també Juan Ayuso, que és la principal novetat amb aquest canvi. També hi serà Marc Soler, el ciclista de Vilanova i la Geltrú.
De catalans, només el Marc?
Bé, veurem. De fet, és molt d'hora, encara, per anar coneixent els equips. Jo crec que l'UAE no és habitual que faci públic l'equip amb tant temps d'antelació. Recordem que a la Vuelta encara li queden gairebé un mes per començar, però jo crec que han volgut escampar els rumors al voltant de la participació no de Tadej Pogacar i per això han fet oficial l'equip.
Sense Pogacar, quins noms creus que són els favorits dels que creus que la correran sí o sí, diguem-ne?
Sí, bona pregunta. Clar, hem de saber qui serà. Qui ha dit que hi seria és Jonas Vingegaard, que l'any que la guanya Sepp Kuss tenia cames per guanyar-la, també Primoz Roglic i també Sepp Kuss, com va demostrar, però aquell any van respectar la feina de Kuss, del nord-americà, però jo crec que Vingegaard vol la Vuelta i sense cap mena de dubte seran dels favorits.
Doncs la seguirem a l'antena esportiva de Catalunya Ràdio amb l'Isaac Vilalta. Per cert, Isaac, setmana post Tour de França, episodi de Ràdio Volta, suposo dedicat al final de la ronda francesa, no?
Sí, sí, sí. Dedicat al Tour, a fer anàlisi amb el Fletxa i amb un convidat d'aquests que belluga molt per darrere, que entra a la cuina, però em refereixo a la cuina metafòrica, allà on hi ha representants, on hi ha visites de marques, on els directors dels equips parlen, però no públicament. És el Xavi Llobet, que ell d'això en sap un munt, i avui ens acostarà el que es belluga a darrere de les càmeres i de les fotografies i dels titulars del Tour de França.
Doncs aquest nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, ja disponible a l'app i al web de l'emissora, també a la plataforma 3CAT. Isaac Vilalta, moltes gràcies i bona tarda.
Molt bé, una abraçada.
I Fito, el Tour femení avui s'ha disputat la quarta etapa.
130 quilòmetres que han acabat a l'esprint, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives. Amb aquest triomf, Vives puja a la segona posició de la general, empatada amb Kim LeCourt, les dues a 12 segons de la líder, la també neerlandesa Marianne Vos, del Visma, que segueix amb el mallot groc. Demà cinquena etapa de 164 quilòmetres, amb dos ports de quarta categoria i un de tercera, amb final a Guéret. L'últim port, aquest de tercera, a només 10 quilòmetres de meta.
8 minuts per arribar a 8:45. En futbol sala, avui l'Indústries ha començat la pretemporada. L'equip de Santa Coloma, Fitó, ha començat la pretemporada i ho ha fet amb quatre cares noves.
Sí, un Indústries que tot just comença a rodar, que manté part del bloc de la temporada anterior i també a l'entrenador Xavi Closas. Les quatre cares noves, Aniol Vendrell, Kokoro Arada i dos porters, Joao Fresato i Marcos Ferreira. A més, Nielo, fins ara el filial, puja definitivament al primer equip. Aquests dies, com és habitual, primeres sessions d'entrenament, molta càrrega de treball, tot plegat per començar a engreixar la màquina de cara a l'inici de la temporada.
Un dels que continua de la temporada passada és amb el Marc Torrà, un dels referents de l'Indústries. L'evident serà ja la seva tercera temporada a Santa Coloma. Va arribar-hi la temporada 23-24 procedent del Llevant. Torrà té 34 anys i en du més de 10 a l'elit del futbol sala espanyol i internacional. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, companys. Com estem?
Com proven els primers dies d'entrenaments? Veu començar ahir, oi?
Sí, vam començar ahir. Bé, doncs ja ho has dit tu, molt de volum, molta cara nova i anar engreixant.
La Marc Torrà és un personatge interessant d'entrevistar perquè té vida més enllà del futbol sala, de l'esport. Et pregunto, abans d'entrar en matèria esportiva, Marc, com has desconnectat aquestes vacances? Perquè tu ets molt de sèries, per exemple. N'has vist alguna que recomanis?
Sí. No, mira, he desconnectat molt. I aquest estiu, justament, he desconnectat molt més que altres anys perquè també hem tingut més temps i, ostres, he aconseguit desconnectar de tot perquè ho necessitava i sí, home, sempre hi ha sèries. Estic acabant la de Severance, la segona temporada, sí. que m'està agradant molt perquè, bueno, la primera era el típic, no?, més introductori, la segona pues, més ja xitxa, i hem vist alguna coseta, però la veritat que no, res de...
res de mèrit.
Molt bé, doncs escolta, quan en vegis alguna que sigui digna de ser mencionada ja ens ho faràs a saber. A veure, les incorporacions. És una mica any de canvi de cicle, potser a l'indústria es toca reconstrucció, han marxat jugadors importants com Verdejo o Borja, i venen jugadors joves, aquestes quatre incorporacions també. Tu com a veterà de la plantilla, creus que teniu un equip competitiu de cara a la nova temporada?
Bueno, aquest és el gran repte, no? Jo crec que quan hi ha gent jove és sobretot a nivell de porteria, que no, que venen de... O sigui, ni cap dels dos és jugador de primera divisió. Doncs és aquest, el, com et comentava, el repte de dir, ostres, la primera divisió exigeix molt, és molt diferent a la segona A, ja no et dic a segona B. I, bueno, al final és el que hi ha, no? La situació és la que és. Cada any, doncs, com hi ha mils equips que cada any es reinventen, aquest any toca, o ha tocat dir adéu a gent veterana i a gent que portava aquí molts anys, com és el cas del Borja, i ja està. Quatre cares noves, gent amb molta il·lusió, gent amb... Al final és també una oportunitat per ells, no? Indústria és un club respectat, un club que sempre ha fet bones temporades. Llavors també és pot ser una mena de trampolí, no? Jo crec que el repte és competir i aconseguir que seguim mantenint el nivell que portàvem ens demostren aquests anys.
L'any passat, Copa d'Espanya, campions de la Copa Catalunya. Quin és l'objectiu? Sé que és molt d'hora, però d'aquesta temporada, és a dir, creus que podreu estar a l'alçada de l'any passat o, degut a aquesta reconstrucció, la cosa doncs, ha d'anar una mica més lenta?
Bueno, el futbol sala dona moltes sorpreses. Sí que és veritat que a priori ja per experiència, si ja ens en faltava una mica l'any passat a nivell de Copa d'Espanya, doncs aquest any se li suma una mica més, no? I això doncs compta molt en un esport com el nostre, que al final és un esport que, tot i ser cada cop més físic, la gent que porta molts anys doncs es nota molt a dins de la pista, i això doncs, bueno, pot ser una cosa bona o pot ser una cosa dolenta. Al final correrem com cabrons, això segur.
Doncs mira, escolta, crec que no podem acabar millor aquesta entrevista. Correrem com cabrons, diu a la Marc Aturrà, un dels jugadors de...
Potser jo no, potser no. Jo no, però els altres sí.
Tens 34 anys, encara bellugues, i segur que tens encara molt futbol sala a les teves cames. Marc, gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada que tot just comença.
Gràcies a vosaltres, com sempre, una abraçada.
Anna Martínez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tornem al futbol, perquè avui el Lleida ha comunicat que la Federació Espanyola de Futbol ha validat la documentació presentada pel club.
Sí, el jutge de competició ha aprovat la seva inscripció a la tercera federació després del descens administratiu per impagaments. Marc Torres, adjunt de la presidència del Lleida, ha expressat la seva satisfacció i tranquil·litat per la resolució.
Molt contents per la validació de la inscripció per part de la federació. Ja era una notícia que esperàvem fa dies, perquè des de la setmana passada que ja havíem presentat tota la documentació que ens havien requerit, i per tant, doncs, contents de poder complir els requisits i de poder estar inscrits ja de forma oficial i poder començar a treballar en aquest nou projecte a Tercera Ref.
D'altra banda, en el Mundial de Singapur, que durant aquests últims dies ha dut el nom d'Iristió, ara canvia de nom i ho fa amb el de Summer McIntosh.
Sí, ja s'ha penjat dues medalles d'or després de guanyar els 200 estils. La canadenca busca aconseguir els 5 ors individuals quan encara li queden els 200 papallona, els 800 lliures i els 400 estils. Als Estats Units, que ja s'han dut dues medalles d'or, la primera ha estat per Gretchen Walsh en els 100 papallona i la segona per la llegenda Katie Ledecky en els 1500. La nord-americana ha aconseguit la cinquena millor marca de la història i es trobarà a la final del dissabte dels 800, precisament amb McIntosh. En aquesta mateixa categoria, la italiana Simona Quadriella ha quedat en segon lloc, però ha establert un nou rècord d'Europa en superar en més de 7 segons la plusmarca de la danesa Lotte Friis del 2013. En la categoria masculina, el xinès Qin Huiyang ha guanyat l'or en el 100 braça i el francès Maxime Grosset ho ha fet en el 50 papallona. En els 200 metres lliures masculins, David Popovici s'ha endut la victòria amb una gran remuntada final davant del nord-americà Luke Hobson, i per tancar el bloc de natació com a participant català hi ha debutat Nil Cadavall del Club Natació Sant Andreu, que ha estat el 41è al 50 braça.
Gràcies, Anna. Un minut i mig i tancarem la paradeta que diria el senyor Bax. Abans, però, Fitó, última hora del Girona. Tenim fitxatge?
Sí, tenim fitxatge, però no és Lemar.
Vaja.
Ha fet un tuit al Girona fa 10 minutets, ja el tenim aquí, la parròquia es pensava que seria Lemar, tuit del cap d'uns minuts amb Procedència, Athletic Club, la data de naixement d'Hugo Rincón, per tant, el lateral dret que ha jugat al Mirandés, cedit per l'Athletic Club, serà el primer fitxatge del Girona per la temporada vinent.
Doncs gràcies, Fito. Amb això ens quedem, aquesta incorporació del Girona. Demà juga aquest partit de pretemporada contra el Wolfsburg i serem amb el Ripoll, a veure si podem parlar amb algú del club perquè ens expliqui aquesta incorporació, i estarem pendents a veure si Lemar també arriba a la disciplina del conjunt de Mitchell. Nosaltres ho deixem aquí. Li passem el testimoni de l'antena de Catalunya Ràdio al Catalunya Vespre del Sergi Molero. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 7 amb un nou Tot Costa d'estiu. Agraïm la feina a l'equip que l'ha fet possible, el programa d'avui. En aquest cas, a la redacció, al Ripoll, a l'Arbusà, al Fitó, a l'Oriol Corral i també a l'Anna Martínez, a la producció al Nilvia, al muntatge musical al Salva Pou, al control central al Manel Gil i la Júlia Aparicio, i també agrair a la gent de la realització tècnica d'Esport 3. Nosaltres tornem demà amb més Tot Costa. Recordeu, demà per la Flic, al matí el sentirem a la tarda amb el Roger Busà, enviat especial de Catalunya Ràdio a la gira asiàtica. A veure, Luis Enrique, Lucho, com acabarà l'afer de Ter Stegen?
No lo sé.